Doncs apa, que avui és un dia mundial interessant, avui és el dia mundial de la llibertat. De fet, és... per què se celebra? Doncs la finalitat és per donar importància a aquest dret universal. La llibertat és concebuda com un dret humà fonamental de les persones que es refereix a la facultat dels individus per triar la forma de viure, pensar i actuar a la societat de manera responsable, sense coercions ni obligacions. En fi, jo, el tema de la llibertat, en podríem parlar de moltes, moltes maneres, eh? Però avui és el Dia Mundial de la Llibertat. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, aquest dimarts, avui, a 23 de gener del 2024, 3,2 graus a la ciutat de Lleida, ha sortit el sol. No fa gaire. Ja saps que això és una manera de parlar, perquè la boira que teníem aquest matí no ens deixava veure exactament si havia sortit el sol o no. Ho intuíem. Sabem que sí, que havia sortit. Però des de la ciutat de Lleida t'asseguro que ho havíem d'intuir o tenir fe en que havia sortit. Ara sí que ja tenim el sol a la vista, la visibilitat ha pujat a més d'un quilòmetre i estem a 3,2 graus. Hem baixat a una dècima de temperatura negativa aquesta nit. Per tant, ens hem quedat tècnicament a 0 graus a la ciutat de Lleida. I a veure, perquè les aplicacions, la gent, missatges de WhatsApp et diuen que ve l'estiu, ja ara, el gener. Però hi ha Lleida. A Lleida... no sé, li preguntem a l'Armando perquè que us doni ell la mala notícia i no jo. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
A veure, venen pujades de temperatura generalitzada, però sí, sí. Hi ha Lleida...
gairebé en tota la península ibèrica, excepte en uns llocs concrets, entre, i en aquests llocs concrets està la plana de Lleida, que romandrà emboirada, vale, tota la setmana, en algun trencament, com el que estava fent ara mateix, que s'està trencant, i a la que surt el sol sí que s'enfilaria molt la temperatura. Però és que la previsió indica que demà passat, dijous, divendres, continuaria la boira molt espessa i això frenarà molt l'ascens de temperatures. Què serà tremendo? A les muntanyes, als sistemes muntanyosos de tota la península ibèrica. Se podran assolir temperatures 12-15 graus per sobre de les mitjanes. És a dir, al Pirineu està previst que ciutats com la Seu d'Urgell doble o més la temperatura de Lleida. Si els propers dies Lleida arriba avui 9, 10, 11, al Pirineu poden arribar entre 19 i 24 graus de temperatura màxima a les capitals de comarca del Pirineu.
Però i a les muntanyes, on hi ha les pistes d'esquí...
I a les muntanyes, doncs, 4, 5, 10 graus a 2.500.
Déu-n'hi-do.
És a dir, fondrà molta neu per sota de 2.000 metres, perquè serà molt persistent. La tendència a dia d'avui és que aquest anticicló tan potent, estan parlant d'una potència anticiclònica des de que n'hi ha dades, 80 anys. És a dir, de més de 1040 a sobre de la península ibèrica i això fa que l'estabilitat atmosfèrica sigui tan gran que no caiga ni una gota només de la boira en els llocs on quasi boira entre els quals està Lleida, que almenys sí, farà que no se xuti ni l'ambient ni la terra de la pluja que va caure divendres, ben caiguda, i aquí dues setmanes sense pluja, sense núvols, o només núvols alts, i una radiació solar molt, molt intensa. I serien els sistemes muntanyosos que tindrien temperatures molt altes, i també, dentro de la península ibèrica, s'està parlant de que s'arribarà a 27, 28, i al millor un rècord mega, mega prehistòric, quasi diria, no crec que s'arribi, a 30 graus en algun punt de la península ibèrica, ni el sol, perquè el sol tampoc va molt alçat.
Sí,
la inclinació dels rayos solars encara al gener és molt baixa. I és una situació de persistència dues setmanes amb temperatures força graus per sobre de les mitjanes, excepte els dos on la boira persisteix. Clar. Ara mateix està sortint el sol a Lleida i la temperatura que estava a 3,2 ja està a 3,8. Sí. És a dir, avui estava previst que podien arribar a 12, 13, 14 graus. Tot depèn del sol. Però els propers dies les boires continuaran sent persistents només a la plana. La resta només... Avui mateix l'aeroport de Lleida no tenia boira. A mi em deien que sortint del Jardilán cap allà, cap a l'oest, cap a Osca, pues ja no n'hi havia boira. Ja. És a dir, que la boira és un element molt hàbil, molt dúctil, que aquest matí no havia boira a la Segarra i ara s'hi ha posat.
Armando, que per carregar-nos de vitamina D haurem de fer una mica de quilòmetres des de la plana.
Pues, si volem tot el dia, ho aprofitar avui. Podria ser el dia que tindríem més sol d'aquesta setmana o almenys fins divendres.
De totes maneres, insisteixo que estem al mes de gener. Eh? No és allò que ja estem a final de febrer, que dius, ui, sembla que... És que estem al gener, eh? És que...
Jo quan he vist 19 a Viella, o 20, 24 a la Seu, sobretot dijous, que seria el punt més àlgid, pues és que, claro, en quin mes estem?
Estem
parlant del mes d'abril.
Insisteixo, estem al gener.
Si fos abril, a finals de gener.
Bueno, Armando, escolta, parlem divendres, a veure què m'expliques del cap de setmana.
Molt bé.
Gràcies, Armando.
Adéu.
Doncs ja ho veieu, aquesta és la realitat, la nova realitat climàtica. Va, que t'explico una darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un home que suposadament hauria agredit a la seva dona fins a deixar-la en estat crític. L'agressió hauria estat a Ontinyena, al Baix Cinca, a l'Aragó, però la detenció s'ha fet a Lleida perquè la dona va ingressar a l'Hospital Arnau de Vilanova aquest passat diumenge. Davant els indicis que apuntaven a que les ferides que tenia la dona es podien tractar d'un cas de violència de gènere, responsables del centre hospitalari van activar el protocol, van avisar els Mossos, que van iniciar una recerca de l'home fins que el van localitzar als voltants de l'hospital. Se'l va detenir per un delicte de temptativa d'homicidi en l'àmbit de la violència de gènere. Després de detenir el suposat agressor, els Mossos van fer traspàs de la competència del detingut a la Guàrdia Civil, que ja tenien sospites que hi podia haver un cas de violència de gènere. Ara l'home ja es troba detingut a Fraga a l'espera de passar a disposició judicial. I ja que parlem d'hospitals, resulta que el conveni sanitari entre Catalunya i Aragó porta 4 anys caducat. 4 anys caducat. T'aviso que, és a dir, el document que s'havia arribat i que estava vigent fa 4 anys, la data de finalització se sap des del dia que se signe. És a dir, no és allò que... Ui, és que ha arribat la data que ha prescrit això i ens ha agafat a tots per sorpresa. No, no. És a dir, si fa no sé quants anys van signar aquest conveni, ja sabien, perquè el van signar amb una durada, sabien el dia i l'hora, si vols, en la que caducava aquest conveni. Ningú s'hi va posar a treballar abans de que caduqués. Després és veritat que va venir la pandèmia i prou de feina vam tenir, però després ha passat la pandèmia i aquí estem. 4 anys després, sense que hi hagi aquest conveni entre Catalunya i Aragó pel tema de la sanitat. Durant el 2023, la Generalitat, a través de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, ja ha iniciat els contactes institucionals amb el govern d'Aragó. Sembla que haguem de muntar aquí la trobada entre dos països i anem a fer unes cimeres, aviam, que al final es tracta de renovar el que existeix, millorant, escoltant a la gent i millorant els punts que es poden millorar i ja està. Doncs no, el 2023 s'han començat els contactes entre Catalunya i Aragó i aquests contactes portaran a reunions i més reunions i potser es podrà acabar formalitzant un nou conveni, no sé de qui a quan, perquè aquestes coses van lentíssimes. El que m'ha semblat, el que m'ha sobtat és que Salut també ha volgut deixar clar que no rep pràcticament cap queixa sobre l'atenció sanitària a la zona limítrof entre Catalunya i Aragó, en el qual s'inclou Lleida. Home, que pràcticament no reps cap queixa... Pot ser degut a dues coses. Una, o que no t'arriben i sí que la gent es queixa, o és que la gent ja ja estan cansats i ja passen de tot i no es queixen. Però t'asseguro que si ara ens n'anem a les portes de l'Hospital Arnau de Vilanova i anem preguntant a la gent que entra i que surt si té alguna queixa de l'atenció sanitària, potser en trobarem uns quants en un matí. En un matí. Ja no et dic en una setmana, en un mes o en un any. Esperes llarguíssimes, persones als passadissos d'urgències, llistes d'espera d'aquelles que no haurien d'existir, que van dir que deixarien d'existir, que tranquils, que està tot controlat, que segueixen existint, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, que Salut digui tranquils, que pràcticament no rebem cap queixa d'aquesta zona, doncs em sembla bastant agosarat. Són les 12:31 minuts, encara t'explicaré a la ciutat de Lleida que el govern de l'Ajuntament ha demanat tranquil·litat als veïns del barri de Cap Pont després que diumenge hi hagués de forma simultània dues manifestacions, una a favor i una altra en contra de la implantació d'una mesquita en un local del carrer Alacant que ha estat comprat per la comunitat musulmana més nombrosa de la ciutat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha assegurat que volen garantir la llibertat religiosa i també el dret a manifestació. En aquest sentit, ha assegurat que seran exigents amb el compliment de la normativa per part de la comunitat musulmana i ha recordat que ara com ara les condicions plantejades per fer el centre de culte estan permeses. El centre no tindrà una capacitat superior a les 200 persones. El regidor de Drets Civils, Carlos Enjuanes, en va parlar aquí a COPE Lleida dimarts passat a la tertúlia dels polítics. Ens explica que va fer una reunió a Cap Pont i que la valora positivament.
És positiva, és molt positiva. S'entén que s'aclareixen certs aspectes. De part de l'Associació de Veïns i dels representants de la Can Nou hi ha una certa demanda a l'Ajuntament de que sigui rigorós amb les normes i que les faci complir de forma estricta. Així hi ha aquest compromís i també per part de la comunitat musulmana hi ha una apertura absoluta a ser transparents, a informar i, òbviament, a integrar-se i promoure la convivència.
Doncs l'alcalde diu que tranquil·litat. De totes maneres, segons em diuen, i insisteixo que jo no hi vaig ser i, per tant, parlar d'una cosa que tu no hi ets és complicat, però segons em diuen, insisteixo, presumptament, els veïns estaven tranquils. Els veïns de Cap Pont estaven tranquils. Van anar, es van manifestar, tenim manifestacions al territori català tantes com vulguem, doncs es van manifestar, però estaven tranquils. Per tant, tranquils ho estan, però es manifesten i demanen una cosa i ja està, no hi ha més història aquí. Perquè ara no comencem a criminalitzar, és que els veïns de Cap Pont, és que, aviam, segons m'expliquen, que jo no hi era, els veïns de Cap Pont, tranquils o estaven? Que van sortir a manifestar-se? Sí, però tranquils. Amb tot això, veurem com ho acaba gestionant l'Ajuntament. Va, que parlem d'un aniversari.
COPE Lleida.
A Lleida la veritat és que potser ens faltaria una mica més d'equipaments pel tema de música en directe, concerts, però, escolta, anem a aprofitar els que tenim i sobretot anem a reconèixer la trajectòria que porta algun d'ells. És el cas de l'Espai Orfeó. I per què parlem de l'Espai Orfeó? Doncs perquè demà celebren avui parlarem amb el seu director executiu, però vull dir que demà fan la celebració del desè aniversari. I escolta, fer 10 anys, jo recordo que ja era una cosa maca fer 10 anys. Està amb nosaltres el director executiu de la Fundació Orfeó Lleidatà, el Xavier Quinquillà. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, desè aniversari de l'Espai Orfeó, sobretot el que és l'auditori de l'Espai Orfeó i la part de baix, em deies?
Sí, l'Orfeó és una entitat, clar, de les més antigues, no, de Lleida, sí, sinó a nivell de tot Catalunya. Tenim més de 160 anys però curiosament fins l'any 2008, fins fa res, aquí mateix, no va tenir per primera vegada seu pròpia en una primera fase, perquè el món de les entitats, doncs, hem d'anar molt per fases, moltes sí. vegades, per poder tirar endavant grans projectes, i la segona fase, que aquesta, doncs, realment va ser també molt important a l'any 2014, justament demà farà 10 anys, va ser la que ens va permetre poder obrir les portes d'aquest equipament, d'aquest espai Orfeo, d'aquest auditori, sala polivalent, que realment doncs, ha estat un abans i un després, no només sí. perquè és el gran altaveu que ens permet doncs, donar doncs, molta més volada i dimensió en les nostres activitats, sinó sobretot perquè és un equipament que des del primer moment doncs, ens ha connectat, ens ha obert a la ciutat, i a la vegada també tenim molt clar que des del minut zero hi hem d'estar al servei justament de la ciutadania, de les entitats, dels creadors, dels músics, dels programadors. És a dir, no deixa de ser un projecte que més enllà d'estar ubicat a l'Orfeó, és un projecte que ha de ser, com tu deies al principi, motor cultural sí. al servei de la ciutat i del territori.
Són 10 anys que han estat ben aprofitats, 240 concerts, 192 activitats culturals, hi han passat més de 35.000 persones. Home, per fer un desaniversari no està gens malament. Suposo que amb grans reptes, no?, pels propers 10 anys...
Gens malament, i a més superant una pandèmia. Que
sí,
no és poca
sí, correcte, correcte. És que vosaltres heu enganxat sí. la pandèmia al mig, exactament.
Clar, i molts mesos doncs, l'equipament, com altres també, com altres activitats, però clar, el món de la cultura doncs, va ser un món que vam patir molt sí. i que també, bueno, també durant la pandèmia es va com redescobrir, no?, la importància de la cultura i, sí. i de la música, no?, que intentàvem, doncs, ja que no podíem anar doncs, a gaudir de concerts, doncs feia música als balcons, no?
Xavier, perdona, ara sí. que dius això, un incís, perquè sí. tu vius això dia a dia, què ha quedat d'aquesta idea que m'estaves parlant? Ens n'hem oblidat? Ha quedat alguna cosa o tornem a estar com estàvem el 2019?
Diuen que l'home és l'únic animal que entrepussa, no dues, no, jo diria que molt, que ha de ser la mateixa pedra. Jo diria que, home, alguna cosa ha quedat, vull pensar que alguna cosa ha quedat.
Vale.
Però menys del que segurament ens agradaria i ens convindria, sincerament.
No, t'ho dic perquè jo parlo amb moltes persones que estan vinculades al món de la cultura i molta gent coincideix amb el mateix. I, escolta, és veritat que quan ho dèiem, no, o sigui, se deia de debò, però ens oblidem ràpid d'aquestes històries. Escolta, no ho oblidarem, serem millors, pensarem... Escolta, jo hi ha moltes coses que veig que ens hem oblidat i que no les havíem d'haver oblidat, Però, bueno, és veritat el que deies, Escolta, demà celebreu aquest desè aniversari i ho feu com ha de ser, obrint les portes des de les 5 de la tarda amb música i amb propostes interessants, per demà?
Bé, demà és un dia de festa, és un dia de celebració i que volem compartir amb totes i tots els que durant aquests 10 anys han format part de la història d'aquest espai Orfeó, que és moltíssima gent, moltíssimes entitats, institucions, empreses, músics, creadors, programadors, etc. I, òbviament, la gent de la casa. Aleshores, és un acte, doncs això, que serà molt coral sí. i molt participatiu, la qual doncs, sentirem també doncs, testimonis de gent, de persones, no?, que una mica representen tot aquest univers que ha format part d'aquests 10 anys d'història. La part musical, igual que la inauguració, doncs, la posarà al cor de l'Orfeó Lleidatà, en aquest cas doncs, conjuntament amb el cor jove de l'Orfeó, sí. I doncs, amb moltes ganes de continuar, no només sumant anys, sinó continuar fent moltíssima activitat i consolidar tota la feinada que s'ha fet, feina que nosaltres hem construït més des de casa amb tot el que és la programació estable, però sobretot també feina construint xarxa i sinergies doncs, amb agents de dins i de fora de la ciutat i sobretot també amb tot el teixit associatiu. Jo voldria posar en valor també un projecte que vam crear des del primer moment amb l'Espai Orfeó, que és el Consell Participatiu, al qual formen part més de 200 entitats de l'àmbit cultural, social, educatiu, assistencial, etc., i que ha estat un gran punt de trobada i un facilitador perquè tot l'àmbit, diguem, més social i sobretot el món associatiu, les entitats, doncs, visualitzin i puguin utilitzar, no, l'espai Orfeó com una eina per també fer d'altaveu de tota la feina que es fa i sobretot també per potenciar projectes inclusius, projectes amb aquesta mirada que facilitin i fins i tot garanteixin, no, l'accés a la cultura, a la vida cultural a totes les persones, especialment, doncs, aquells col·lectius més vulnerables o amb risc d'exclusió. Jo crec que aquest és un altre dels trets importants que posa valor, jo penso, en aquest projecte. Un projecte, a més, que està ubicat al centre històric, que per tant també ha estat dinamitzador, no? I aquesta també és la voluntat, sí, que sigui un element dinamitzador del cor de la ciutat, no?
Sí, sí. Us recordo la web www.orfeolleidata.cat, orfeolleidata.cat, des d'allí teniu tota la programació. En parlem de manera regular al nostre programa. I com bé deia el director, el Xavier, esteu a carrer Sant Martí, pràcticament al davant de la Panera, amb un centre, doncs, on hem de potenciar el tema de la cultura, no? Que segueixi havent vida i que no ens faci... No ens ho haguem de pensar dues vegades, no? Per accedir, que puguem anar, accedir a la sala, gaudir de les vostres activitats, anar a la Panera després, que la teniu pràcticament al davant, i acabar d'integrar tot aquest centre, no?, de la ciutat.
Sense cap mena de dubte, no? I abans parlant de la pandèmia, vam redescobrir que la cultura, en aquest cas la música, és medicina, és aliment per l'ànima, no? No ho oblidem, perquè realment és una molt bona inversió, sí, per l'ànima, per la salut, i per al final, doncs, poder ser una miqueta més feliços. Sí. I aquí estem, és a dir, amb una oferta molt diversa i variada, i convidant-vos a totes i a tots demà a les 7 de la tarda a participar d'aquesta gran celebració d'aquests 10 anys que, insisteixo, hem construït entre totes i tots amb un projecte, doncs, això, que podem dir, doncs, que l'Espai Orfeó és una sala, diguem, consolidada a la ciutat i amb aquesta vocació de servei.
Molt bé. Doncs demà, des de les 5 de la tarda, com ha de ser, portes obertes i música. Si no l'heu visitat mai, és un bon moment. Escolta, sempre podeu dir, mira, jo vaig estar-hi el dia del desè aniversari, és demà, des de les 5 de la tarda, orfeolleidata.com, al carrer Sant Martí. I avui ens ho ha explicat...
Puntcat, disculpa.
Puntcat, perdó, sí, sí. Sí, sí, orfeolleidata.cat, tens tota la raó, eh? Avui hem parlat amb el Xavier Quinquillà, que és el director executiu de la Fundació Orfeó Lleidata. Xavier, escolta, felicitats per la part que et toque, i que vagi tot molt bé demà.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies. És que això de fer 10 anys és maco, eh? La veritat és que està bé, és un primer pas molt important, i després, doncs, ve el següent, i vinga, anar sumant. Va, que fem una pausa ràpida. De seguida parlem d'astronomia.
Tu tienes una información y yo la necesito. Pero si no me das esa información, tendré que matarte.
Jamie Foxx.
Ese no trae más que problemas.
Solo yo sé dónde está el oro.
Bait.
¿Qué pasa aquí?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación.
COP.
Avui és el dimarts en el que parlem d'astronomia, astronomia. Ja saps que això ho fem amb el Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. El trobes a totastronomia.com i, si no, busca'l com a Ramon Drudis a les xarxes socials, que estaràs al dia de tot el món astronòmic, perquè si hi ha una persona que està al dia i ben...
Tu i a tots els escoltants, i començant any... parlant de ciència i parlant d'astronomia, no?
Sí, senyor, sí, és veritat. Bon dia i bon any, perquè no parlàvem des de l'any passat, des del desembre, Ramon.
Des de l'any passat no parlàvem, sí.
Ramon, el tema dels viatges cap a fora de la Terra, o sigui, cap a l'espai, sempre que ens en parlen, sempre pensem en la NASA, habitualment. Tot i que darrerament els xinesos, els russos en el seu moment, i fins i tot Europa i d'altres països, doncs, estan fent les seves missions, però sempre que parlem d'una missió cap a l'espai, pensem en tema d'investigació, o cap a la Lluna, o cap a Mart, o cap a investigar, doncs, la resta del sistema solar. Però darrerament hem descobert que no són els únics viatges cap a l'espai que existeixen, els d'anar a investigar. N'hi ha d'altres, no?
Sí, doncs n'hi ha d'altres, i concretament aquí ja han entrat de forma molt forta les empreses privades, no? Per tant, això també és important. I ara, bueno, si et sembla, parlem d'una d'aquestes empreses, sí, que va muntar un viatge, doncs, cap a la Lluna, no?
Ja.
I concretament va ser el dia 8 de gener, o sigui, aquest mes, eh?
Sí.
A primera hora del dematí, doncs s'enlairava amb un coet Vulcan Centaur i des del Cap Canyaveral, no, la missió anomenada Peregrine, cap a la Lluna, portant doncs un mòdul d'aterratge lunar amb unes mides de quasi 2 metres d'alt i 2,5 d'ample, no? I un pes de una mica més d'una tona, 1.200 quilos. Això és un projecte de l'empresa nord-americana privada, Astrobotic Technology, i portava 20 càrregues útils de 16 clients de diferents països, també la NASA, per tant, la NASA també contracta empreses privades perquè li facin la feina.
Sí.
Entre la càrrega, hi havia equips científics de la NASA, com t'he dit, per extraure dades del projecte seu Artemis cap a la Lluna, 5 microrovers de Mèxic, de 60 grams cadascun, petits, un petit rover de 2 quilos construït per estudiants de la Universitat de Carnegie Mellon, nanofitxers de tota la enciclopèdia Wikipedia, milers de llibres, obres musicals, pel·lícules i una petita càpsula japonesa també amb missatges de 80.000 joves de tot el món, no? Però, a més de tot això, encara hi havia una sorpresa dins d'aquesta càrrega, no? Resulta que les empreses funeràries de teràpies de dol, que s'anomenen Celestis, una, i Elysion, dos, la segona, també havien contactat amb l'empresa Astrobotic. Jo diria que la peregrina idea, dic peregrina, doncs,
sí, sí,
per adoptar el mateix nom que la missió, no?
Mm.
Doncs la peregrina idea de la col·locació de cendres de persones mortes cap a la Lluna, unes, i en òrbita solar, unes altres.
Ah.
Depèn del preu que paga cadascú, no?
Ah, o sigui, tot té un preu,
segons, eh? Sí, té un preu, eh? Clar, té un preu. Segons les dades facilitades per l'empresa Celestis, que només ha facilitat les dades, o jo només he pogut trobar les dades d'aquesta empresa, ells hi van posar les cendres de 70 persones, les d'un gos, i mostres d'ADN de clients vius. Entre les restes humanes hi havia les d'Arthur C. Clarke, autor de l'obra 2001, Una odissea a l'espai, que l'Stanley Kubrick va fer doncs aquella...
Sí.
Pel·lícula, la millor pel·li per mi, la millor pel·li de ciència-ficció que s'ha fet mai, no? I també, doncs, les cendres de les del creador de la saga Star Trek, no?
Ah.
Eugene Roddenberry.
Uh-huh.
Per tant, això també anava dins. I el descens de la nau Peregrine sobre la Lluna estava prevista pel dia 23 de febrer en un lloc anomenat Sinus Viscositatis, de la cara visible de la Lluna. Aquest era el projecte, eh? El projecte inicial era aquest.
Val.
Per tant, això era una cosa que és una cosa que potser molts dels escoltants no han sortit, no han sentit.
No, jo no sabia.
No surt als telediaris, tot això, no. Però però aleshores això va cada vegada més, no?
Però Ramon, ADNs, etcètera. Si la nova surti el dia 8 de gener d'aquest mes i ha d'arribar el 23 de febrer, o sigui, està a mig camí, sí. Ara.
Bueno, no està a mig camí.
No està a mig camí.
No està a mig camí, no. No. Però, bueno, jo podria, abans d'entrar en això, si et sembla, podria comentar una mica el tema de les cendres, no? Perquè...
Bueno, el tema de les cendres, Ramon, no? El tema de les cendres, el tema de l'ADN, el tema d'enviar llibres... tu creus que amb el que costa enlairar una nau ho hem de gastar per enviar llibres i cendres a l'espai? Vaja, jo és que no ho veig gens clar.
T'estic parlant... Ricard, que és una empresa privada. Per
sí,
tant,
sí, sí,
tot vale. El que es contracta aquesta empresa es paga.
Que sí, perfecte, és
si
privada, però...
Si tu poses un gram de cendres d'un familiar teu, això té un cost.
Sí, sí.
Que serà, pues, 3.000 euros, 4.000 euros. Si poses 5 de grams de cendres i després dius, aquestes cendres les vull sobre la Lluna o les vull que donin voltetes al voltant del Sol. Això té un preu on té un altre, no?
Sí, sí, no, sí, que és una empresa privada i que fa el que vol, això ho tinc clar, però vols dir que ens hem de dedicar a aquestes coses, que no ens podríem dedicar a d'altres?
Sí, home, clar. Mira, inclús el president de la Nació Navajo, que agrupa uns 300.000 individus i que estan fonamentalment a la zona d'Arizona, no, ha demanat a la NASA que els consulti, que consulti la seva tribu, ja que la Lluna és sagrada per moltes cultures indígenes, no? Això ara,
Clar.
Arrel d'aquesta missió, i que posar restes humanes sobre el nostre satèl·lit és profanar aquest cos celest, segons
Clar.
Ells, no?
Clar.
Jo crec que cal anar, en realitat, amb molta cura sobre la contaminació de l'espai, no? I ja hem començat malament. Saps que sobre la Lluna, l'Apollo 11 va deixar una bossa plena d'escombraries en la que també hi havia 30 quilos d'excrements humans.
Déu-n'hi-do, eh?
Doncs encara hi són. Saps, per exemple, que hi ha uns 180.000 quilos de residus sobre la Lluna deixats per diferents països?
Déu-n'hi-do.
Saps, per exemple, que l'any 2019 la nau israeliana Genesis, que per un error informàtic no va poder arribar a la Lluna, però es va estar allà, sobre la Lluna, amb milers d'animals extremòfils, és a dir, tardígrads, que són aquests animals tan petitets que són els més resistents i indestructibles de la Terra, no? I que sembla que s'han salvat. Doncs allà estan. Sembla que vius. Fins no sé quan, no?
És que
tant, això...
amb molt temps podem estar alterant fins i tot el curs del sistema solar amb creació d'alguna història nova. Vaja.
Sí, per aquest motiu, bueno, jo crec que ens manca... la creació d'una organització internacional de l'espai, no? Depenent de l'ONU, per exemple, i que reguli totes aquestes activitats, ja que la legislació existent fins a data de 1967, no? I no contemple tot això de les deixalles, que no solament estan a la Lluna, també estan sobre nostre,
sí.
Els nostres caps i sobre el planeta Roig, sobre Mart.
Sí. Bueno, ja es diu que en òrbita a la Terra ja comença a haver tanta deixalla que comença a ser un perill potencial cada cop més fort a l'hora de fer els nous llançaments, que és que un impacte amb una tonteria a les velocitats que van, doncs pot ser catastròfic.
Sí, precisament, exacte, precisament aquesta ha estat una idea de l'empresa promotora d'aquest projecte, no?, del projecte Peregrine, perquè, fixa't, tant un pregunta és on està aquesta nau, no? Doncs poc després d'enlairar-se es va veure que els panells solars de la nau Peregrine no estaven ben orientats cap al Sol.
Vaja.
I, per tant, les seves bateries no carregaven, però els enginyers van poder solucionar, doncs, aquest problema des de la Terra, no? Però ràpidament se'n va fer un altre, de molt més greu, no? La nau tenia una anomalia en el sistema de propulsió, concretament per fallo d'una vàlvula, i això provocava pèrdua de combustible i que no van poder solucionar des d'aquí.
Vaja.
I, per tant, la nau es va veure que estava condenada al fracàs. És a dir, no podria aterrar sobre la Lluna. I l'equip tècnic de l'empresa Astrobotic encara va cremar l'últim cartutx, no? Va estabilitzar, doncs, la nau, per fer-la durar i viure uns 10 dies més, no? Però al final la van suïcidar, reentrant a la nostra atmosfera. Mm. En lloc de que la deixéssim pagar com a escombraria espacial, no? Per tant, van dir, escolta, no, no posem escombraria més damunt de la Terra perquè ja en tenim prou, la farem entrar a la nostra atmosfera, es cremarà i els residus que vagin caient, pues que caiguin de forma controlada sobre el Pacífic Sud, no? Mm. I això és el que va passar. La van fer caure, es va cremar pràcticament totalment i els petits residus que podien quedar van caure sobre l'oceà Pacífic.
Ja. Doncs, bueno, a veure, insisteixo, és una empresa privada, a priori, com que no hi ha res legislat, doncs un cop surts de la Terra pots fer el que et doni la gana, però insisteixo, ni que sigui capital privat, potser bueno, el que diré és un tòpic, tal com està el planeta avui en dia, però potser necessitaríem una mica més d'unió amb aquests temes del sortir de la Terra, que ens costa moltíssim, que som insignificants i que el cost és tan alt, treballar tots a una, perquè hi ha països que estan també dedicant moltes quantitats de diners per fer aquestes històries. De vegades, en lloc d'enviar tres coets a fer el mateix, però de tres països diferents, amb un n'hi hauria prou i ens estalviaríem molts costos que podríem destinar a una altra història.
Però això jo crec que s'ha de parar, Ricard, perquè sí. Cada vegada, per exemple, pues, hi ha empreses que se volen dedicar més a portar centres capdals, no?
Ja.
Però en aquest cas, fixa't, totes les restes humanes que portava la nau s'han cremat, no? I aquestes s'han cremat dues vegades.
Sí, dues vegades.
La primera a la Terra i la segona a l'espai, no? Per un greu accident, jo diria que això es mereixa al finat.
No, totalment. Suposo que
l'han cremat dues vegades.
Les assegurances, déu-n'hi-do, estaran treballant a fons amb aquesta història, perquè suposo que estava tot ben assegurat. Però vaja, que no és el cas, que al final sempre és un joc de diners i els diners és un invent de l'ésser humà. No forma part del sistema solar, per entendre'ns, ni de l'astronomia.
Sí, fixa't, jo crec que no podem portar els nostres capricis a l'espai, no? No podem portar els nostres interessos particulars, les pràctiques religioses, la pretesa de transcendència, no? O les nostres frustracions a l'espai. L'espai no es pot contaminar ni de cendres ni de milers de deixalles, no? I jo crec que doncs, no podem portar al cosmos el nostre Homo sapiens, que no és més que un primat poc humanitzat encara, no? Al servei dels interessos econòmics, no? I que aquests interessos doncs, passin per sobre dels nostres interessos com a espècie, no? Per tant, la persona que vagi cap a l'espai, jo crec que per colonitzar l'espai cal una espècie nova, no? Una nova, no la nostra, no? Que està en col·lapse.
Yeah.
Cal una mena de no de Homo sapiens, d'un altre tipus d'homo, no? Que bueno, que tingui una gran informació, que ara la podem tindre, aquesta informació pot passar a consciència, aquesta consciència que passi a coneixement, no? Per poder pensar en claretat. És un pensament profund i crític. La veritat és que per evitar ser manipulats, com estem ara, no podem avançar.
I respecte, sobretot, perquè ja m'has dit, de les quatre missions aquestes de fa anys, totes les deixalles i restes que deixem allà on anem. És que aquella història de si vas al bosc no faiguis foc i endús-te totes les deixalles, ens ho podíem aplicar fins i tot al sortir a l'espai, però bé que no és el cas.
Jo crec que aquesta visió ètica de la colonització de l'espai ens l'ha de plantejar ja ara,
sí.
Perquè estem començant a fer les coses molt malament, molt malament.
Sí, tens tota la raó, O sigui, ara ja quasi comencem a fer tard i ningú, ha pensat.
Soc molt crític, ho reconec, soc molt crític, però és que estic veient, per les informacions que tinc, quasi cada dia, de que ara pues, l'empresa privada s'hi ha posat i començarem a portar cendres cap dalt per un tema pues, purament, en fi, capritxós, no? De l'Homo sapiens, no?
Totalment.
I aleshores això s'ha de tallar, no?
Estic totalment d'acord amb tu, Ramon. Totalment d'acord amb tu. Bueno, ja ho veieu, que és un tema, té a veure amb l'astronomia, l'hem tractat amb el Ramon Drudis, i és un tema d'aquells que podem pensar que no ens toque, però, escolta, jo crec que ens toque tot, i per tant, n'hem de pensar, almenys pensar-hi. Ramon Drudis, ja sabeu, que el trobeu a internet, a totastronomia.com, a les xarxes socials també com a Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica i que ens porta cada mes l'actualitat del món astronòmic aquí a COPE Lleida. Ramon, una abraçada gran.
Una abraçada, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy tenemos una noticia llamativa y, desde luego, buena noticia para los amantes del motor. Madrid albergará un gran premio de Fórmula 1 en un circuito urbano a partir de 2026. Enseguida vamos a conocer todos los detalles y además también qué tiene de especial. Pero antes, déjame que sitúe el foco en Montellano, que es un municipio de unos 7.000 habitantes al sur de la provincia de Sevilla. En la tarde-noche de este domingo, la Policía Nacional se llevaba detenido a un chico de 17 años de origen sirio, un menor que vivía en la casa con su madre y una hermana de 10 años. Esta podría ser una operación más contra el yihadismo. Solo el año pasado, las fuerzas de seguridad detuvieron a 78 personas precisamente por este asunto, entre ellas 5 menores. Pero este caso tiene componentes que la propia policía califica de muy inquietantes. Este joven de 17 años había adquirido sustancias químicas para la fabricación de explosivos e incluso se había preparado un chaleco que podría haberse usado en un hipotético atentado. Su radicalización había sido muy rápida a través de Internet y la policía ya mantenía un seguimiento sobre sus actividades desde hace semanas, pero la operación se ha precipitado porque el detenido había comenzado a hacer pruebas con esos explosivos y el domingo además lanzó un mensaje preocupante. Mañana, decía, va a ser un día grande. Le comentó a algunos amigos y escribió también en las redes sociales. Los agentes le detuvieron nada más salir de casa, a pocos metros del portal. Una de las hipótesis es que hubiera planeado atentar en su propio instituto. Es la primera vez que se detiene, por cierto, a un menor en España con la sospecha de un ataque inminente. Hoy ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional. Han decretado internamiento de 6 meses para evitar riesgo de fuga. La investigación es la que tiene que determinar hasta qué punto podía resultar realmente una amenaza, pero es un hecho que acumulaba en casa precursores para la fabricación de explosivos y todo tipo de manuales. Esto llama a una reflexión y varias consideraciones. Para radicalizarse basta con una pantalla de ordenador. Y puede ser sumamente fácil la captación, sobre todo cuando se aprovechan conflictos como los de Gaza para esa causa. Sin embargo, este caso va un paso más allá con la supuesta preparación de un atentado. Y en esto lo que llama la atención es la facilidad con la que este menor habría conseguido el material para fabricar explosivos desde su casa de un pueblo de Sevilla. Actualmente existe un control muy estricto sobre la venta de estos químicos y probablemente estas compras fueron lo que despertó las sospechas de la policía. Pero no deja de ser inquietante que pudiera llegar a comprar este material, con ayuda externa o no. La madre, por cierto, también ha sido detenida. Aunque sabemos que el riesgo cero no existe, al menos podemos pensar que la policía o la Guardia Civil siguen manteniendo la guardia alta ante este tipo de amenazas. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Vamos con el lío patrio, Pilar. El PSOE y los socios y sus socios independentistas han pactado ampliar la ley de amnistía para delitos de terrorismo. Los socialistas ceden así ante Junts y Esquerra. De esta forma, la Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde este martes a la futura norma que previsiblemente será llevada al Pleno de la Cámara Baja la próxima semana. Y desde hoy, Castilla-La Mancha se une a Castilla y León y suprime la obligatoriedad de llevar mascarilla en el interior de centros de salud y de hospitales. El Ejecutivo Regional, al que previsiblemente se unirá mañana la Comunidad de Madrid, ha adoptado esta decisión ante la bajada de la tasa de contagios del virus de la gripe. En Barcelona, la policía ha detenido a un depredador sexual de menores de edad. Hay al menos 9 víctimas en distintos puntos de España. El detenido, ojo, colaboraba con 5 escuelas de la ciudad condal en actividades de ocio o campamentos para niños de entre 6 y 18 años. Ya ves, el zorro en el gallinero. Y el Papa ha nombrado nuevo nuncio apostólico en Mozambique al arzobispo español Luis Miguel Muñoz Cárdava. Nacido en Vallelado, en Segovia, hace 58 años, ha trabajado en las nunciaturas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía. Hace 2 años fue nombrado nuncio en Sudán y en Eritrea. Y la Archidiócesis de Toledo celebra hoy un jubileo de los sacerdotes en la fiesta de su patrono, San Ildefonso, con una misa en rito hispano-mozárabe que han concelebrado 7 obispos y más de 250 sacerdotes.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aparecen más audios del VAR del Real Madrid-Almería.
Hay una gran preocupación en el Comité Técnico de Árbitros por la aparición de audios que no debían ser emitidos del partido Real Madrid-Almería. Ayer Gigantes dio a conocer la conversación de Hernández Maeso y Hernández Hernández por una posible agresión de Vinicius a Pozo. Hoy sale a la luz el de una jugada con posible agresión de Chumi a Ceballos y este que vamos a escuchar, que no se había oído hasta ahora, del gol de Vinicius previo a la revisión de la jugada. Habla Hernández Hernández.
Dame otra, inversa derecha, puede ser buena esta, inversa derecha.
Antes han puesto una inversa encima de la portería justo. Que puede aquí, venirte
vale,
bien,
no vale, estoy seguro. Déjame ver high behind para que veas que no hay falta en ataque. Mano no hay, vamos a ver que no haya falta en ataque. Continúa. A ver, falta en ataque no hay y la mano, Fran, le da en el hombro, ¿vale? Te recomiendo un on-field review para
el
que valores...
El Comité Técnico de Árbitros está preocupado no por las decisiones en estas jugadas, sino por la filtración de los audios y ha iniciado una investigación para determinar de dónde han salido. Además, en tenis, en Australia, Djokovic ya está en semifinales, están jugando Sinner y Rublev. Alcaraz jugará mañana a eso de las 11 contra Alexander Zverev.
Muchas cosas, como ves, hasta las 4 de la tarde, en mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 5,3 graus i ja amb 6,7 quilòmetres de visibilitat. Això vol dir que la boira va escampant i que veiem el sol, que veuen a d'altres llocs i que en els propers dies farà que les temperatures siguin altíssimes pel mes en el que estem, repeteixo, altíssimes. Estem parlant de temperatures de 16, 17, 18 graus, menys on tindrem boira, que ja saps a on, a la plana de Lleida. Clar, amb la boira no entra el sol i, per tant, fins que comença a escampar la boira, no dona temps de pujar. Així tot, suposo que estarem a temperatures més bones que les que tocaríeu, les habituals d'aquesta època, ja saps. Res, no hi ha canvi climàtic, és res. Vull dir, això és un invent, està tot com sempre. Fixa't que ens vam alegrar divendres, que va ploure a Lleida més de 6 hores per primera vegada en 2 anys i 2 mesos, van caure poc més de 20 litres i va ser una alegria, evidentment que ho va ser, perquè després encara et diguin que no, home, que el clima és el de sempre, que tenim mala memòria. No, això són xifres, això són dades, i que la cosa ja ha canviat, és claríssima, i que segueix canviant també. O sigui, aquest gener és totalment inusual, però aquí el tenim. 5,3 graus, a hores d'ara a la ciutat de Lleida. 8 minuts per sobre de la 1. El que farem tot seguit és parlar de gastronomia, ja ho saps, amb el Felip Urbano i després la tertúlia dels polítics, on, com sempre, acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Això aquí, al migdia de COPE Lleida.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ocasión Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
Let's go. Solo hasta el 31 de enero tienes una lavadora Bosch de 9 kilos de carga con clasificación energética A por 469 euros.
¡Mediamar! Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cope Lleida. Ja és el moment, ja saps, els dimarts en aquesta hora hi ha camí cap a 2:15, que ens toca parlar de gastronomia, bueno, que ens toca i que volem parlar de gastronomia. Ho fem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard. Què tal? Com va tot?
Va, que pràcticament ens hem cruspit el mes de gener, com el que no vol la cosa.
Sí, ja estem ja a la cuesta de febrero, anem a dir, perquè la de gener ha sigut també horrible. Eh?
Déu-n'hi-do. Què et anava a dir? Avui viatgem cap a les Balears.
Sí.
Hem estat a Eivissa, no fa massa, i avui saltem a Mallorca.
Avui anem a Mallorca, sí senyor, i... que vaig conèixer...
Però tu vas estar allà a Mallorca també.
Sí, va ser fa molts anys, no me recordo quan fa. Vaig anar a fer durant 3 dies unes cates... I recordo que al migdia vaig sortir d'un restaurant de fer la cata i eren, no sé, les 12 així, o la 1 on arribava i passejant per la illa vaig aparèixer al Brass Club, vaig conèixer l'Àngel i a part que vaig estar dinant allà superbé, bueno, vam fer molta amistat i me recordaré tota la vida que em va fer una masterclass de ron a part de còctels, que no sé si em vaig fotre 3 o 4 còctels allà amb ell, que quan vaig arribar a la cata de la nit, a l'altra punta de la illa, això era, vamos, que tenia ganes de dormir, però va ser super, super guai, perquè no ens coneixíem i, mira, vam fer una amistat. I avui la tenim aquí, que ens explicarà una miqueta la trajectòria i quina és la tendència que hi ha a la illa ara mateix.
Molt bé, doncs Àngel Pérez, què tal? Buenos días.
Què tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, estabas oyendo a Felip, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Así os conocisteis?
Sí, fue así una sorpresa, sí. Venía, me contaba de unos días de catas y demás y cayó así de repente y bueno, hubo feeling muy bueno, la verdad, y se notaba ese cariño, esa pasión que le gustaba lo que hacía y el descubrir y probar y demás y bueno, ese momento que tienes un huequito y empezamos a hablar y demás y conectamos genial y empezamos ahí, bueno, nos pegamos ahí hablando y probando hasta... Y hace ya unos años, la verdad, y la verdad que, mira, desde entonces hemos mantenido contacto siempre y mira, un grande Felipe.
Muy bien. Oye, me explica que le diste una masterclass de ron.
Bueno, dimos ahí, probamos de diferentes países y estilos franceses, ingleses y español y demás y... Bueno, teníamos la ocasión en ese momento también que teníamos bastantes referencias y nos pusimos a probar y luego hicimos cócteles con ron también. Uh-huh. Y bueno, pues para ver nos quedaba ahí unas cuantas horas más, la verdad.
No, iba, y te preguntaba esto, iba por aquí porque entonces me consta que tú preparas cócteles.
Sí, bueno, algo hacemos, algo preparamos, sí.
Bueno,
algunas cositas ahí en Brass, sí.
Ángel, tú, te estamos llamando a Palma de Mallorca, en el Brass Club.
Sí, señor, en el Brass Club.
Pero tú, ¿de dónde eres?
Yo en realidad vengo de Murcia, de Jumilla, de un pueblito de vinos. ¿Mm? Y nada, vinimos aquí van a ser 11 años ya. mi mujer y yo en plan unos días de vacas y mira por dónde se alargaron las vacaciones de unos años.
O sea, ya no volvisteis.
No, ya empezamos aquí, salió trabajo en un hotel, luego en otro hotel, subiendo de rango y de categoría y demás y eso, hasta que va a hacer ahora 7 años que empecé en Brass Club, lo cual fue un salto brutalísimo para mí.
Pero Ángel, tú antes de llegar a Mallorca, ¿a qué te dedicabas? ¿Ya estabas en el mundo de la hostelería, de la restauración?
Sí, viene de fiel de familia. Mi abuelo Don Miguel, en paz descanse, ya tuvo su bareto, su taberna. Luego la cogió mi tío, luego mi padre cogió una, luego mi padre cogió otra. Y al final, pues esto es como que viene desde casa ya, ¿sabes? De sangre, de familia.
Claro.
Entonces, de familia de taberneros.
Entiendo que tú el oficio te lo has trabajado desde abajo.
Pues sí, recuerdo hace con 16, por ahí, 15, 16, al final las fiestas de ahí del pueblo, el bar de mi tío, se ponían en terrazas gigantes y luego al final a recoger terraza, además, a barrer, a almacén y luego poco a poco, pues, adelante, de fregaperolas y luego pues, aprender a hacer dos bocatas, aprender a tirar dos cafés y a preguntar qué es la cerveza y a preguntar esto y lo otro. Y desde cero, de barrendero, de calle.
O sea, que pero al final lo tuyo veo que también es de querer aprender, de curiosidad, de oye, los cafés ya, pero oye, ¿cuántos cafés hay? ¿Cómo se preparan, no? Y de aquí ir aprendiendo.
Exacto, sí, sin duda en esto algo que necesitas ganas de aprender, ambición y querer más, y en esto, bueno, he tenido la suerte de tener gente ahí que me ha ido enseñando y luego pues siempre curioseando. En casa también veía, mi padre también hacía sus cartas de cócteles y demás y veía material por casa, libros, material de coctelería y yo decía, ¿esto qué es? Y cogía y ponía, si Manhattan, Negroni, y yo decía, a ver, ¿esto qué es? Tres cuartas partes, yo veía una onza o dos onzas y era como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y al final poco a poco vas leyendo, vas curioseando y bueno. Supongo que lo te gusta tanto ese hasta que al final pues todo viene a ti de cierta manera.
Muy bien. Me decías que el salto fue cuando ya llegaste a Brass Club. No sé si aquí es donde has explotado tu faceta de la coctelería.
Bueno, sí, digamos que aquí fue el aprender nuevas técnicas, afuera de un hotel, un cóctel bar más pequeñito, más familiar, donde el trato es mucho más cercano, sobre todo en eso, a la hora de servicio y sobre todo en tema de coctelería. El Brass Club lo dirige Rafa Martín, también un referente, y bueno, gracias a él y al equipo, consejos y demás hablando, se va aprendiendo y sobre todo a base de hostias, ¿sabes? De darte contra la pared.
Oye,
y ese fue, sí, y justo al entrar fue antes del 2017 o por ahí. Pues el año siguiente me presenté también y fue el campeón de Baleares y fue como, joder, fue el chutazo que necesitaba para ponerme a tope.
Muy bien, o sea, tú eres el campeón de Baleares de 2017.
Campeón de Baleares 2018, sí, y luego en Campeonato de España también hicimos varios trofeos. Este fue medalla de bronce también. Muy y bien. Campeón de técnica también, y por pues, equipos también hicimos un tercero.
Oye, pero eso ya son palabras mayores, ¿eh? Ya no es, bueno, sí, mira, me gusta y experimento. Eso ya es otra historia, ya es en serio, ¿eh?
Sí, la hora del concurso es otra historia ya, y otra preparación y demás, hay que preparar muchas cosas y... Pero bueno, me gusta, la verdad es que me gusta eso, el momento, el previo, igual cuando llego y digo, ¿dónde me he metido? Madre mía, y luego sales al escenario, disfrutas, bajas y dices, ¡buah, quiero volver otra vez! ¿Sabes? Esa sensación de...
Claro.
Es más allá, sí, sí.
Ángel, el tema de los cócteles... No es un tema nuevo, evidentemente.
No.
Lo hemos visto en las películas desde hace muchos, muchos años. ¿Dirías que es un tema que cayó un poco en el olvido y que en los últimos años está volviendo?
Sí, es como ha habido ciclos de en esto pasó igual, desde si nos vamos a la ley seca. De Estados Unidos igual, luego época dorada y demás, o Europa, y luego no nos podemos venir a, no sé si te diría, los 40, en 50 en España. A lo mejor quizá con lo de Chicote, Boadas y demás, y esto que empezó, que son los más antiguos en España. Ha habido como subes y bajas, ¿no? Y entonces yo creo que ahora, a día de hoy, volvemos otra vez a otro pico, a otra época dorada, donde sobre todo ayuda mucho redes y demás, y eso la gente quiere también saber, aprender, buscar más allá.
Ya, pero te iba a preguntar, oye, la gente cuando te pide un cóctel, ¿tú crees que saben lo que están pidiendo? O oye, es que he oído, yo qué sé, yo no entiendo, un Manhattan, pues venga, un Manhattan, o no saben lo que piden.
Hay de todo en realidad.
Vale.
Hay gente que lo tiene súper clarísimo, que viene gente, yo soy de old fashion, o a mí me gusta un Vesper Martini o un Gibson, y otra gente pues que viene y que le gusta la diversión, el probar, arriesgarse, sobre eso todo también. Bueno, un trabajo nuestro muy importante es recomendar y hacer las preguntas precisas para decir, mira, si te gusta el ron o el gin o el mezcal o el tequila, más afrutado, cítrico, no. Picante, entonces a partir de ahí se puede... recomendar algo que encaje con lo que le gusta al cliente.
Claro, ahí va, que tu faena empieza antes de agitar la mezcla, es decir, hacer las preguntas claves para orientar, porque
sí,
claro. Si te viene una persona y te dice, no, ponme lo que tú quieras, bueno, ya, lo que tú quieras, o quiero probar algo nuevo, ya, pero ¿qué? ¿No? ¿Alguna pregunta le tienes que hacer?
Con tu favorito, me han dicho, ponme tu cóctel favorito, claro. Digo, ya, pero es que a lo mejor mi favorito para ti puede ser lo peor del mundo, digo, claro. A lo mejor... No, que me da igual, digo, venga, digo, vamos a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué sueles tomar? A mí me gusta, a mí, por ejemplo, el mezcal, los sabores ahumados, secos, contundentes, los jereces, me gustan ese tipo de vinos rancios y demás así. Y entonces, claro, a lo mejor llega un, no, es que a mí me gusta la fruta de la pasión y demás, entonces, claro, entonces están ambos en perfiles diferentes.
Claro.
Y al final, claro. Nuestro otro, como dices... El trabajo previo a agitar es preguntar y saber, sobre todo porque luego es como, joder, la has clavado, es buenísimo. Y si en realidad me has ayudado tú a que la clavemos, ¿sabes? Claro. A buscar la receta, tu sabor que te apetece hoy.
Claro.
Y eso es súper chulo, cuando dicen, joder, es increíble, increíble. Es creo que es el mejor trofeo. Fuera de ganarte una cosa, un premio y demás, es el cliente satisfecho, sin duda.
Oye, ya que lo decías, Ángel, ¿cuál es para ti, para tu consumo, tu cóctel favorito o que hayas descubierto últimamente?
Bueno, es un poco, para mí es un poco... ¿cómo decirte? Porque para mí influye mucho el momento y la compañía,
¿no? Vale, depende del día o del momento.
Sí, claro, no me voy a tomar un Dry Martini a las 2 de la madrugada o un Bloody Mary, ¿sabes? O me voy a tomar, bueno, un americano sí lo haría, un old fashion con un chuletón, sí, se lo comería, se lo tomaría. Pero hay cosas que... Pero bueno, para gustos colores.
Que
nadie
sí,
te puede
sí,
decir
que
no
sí.
Te puedes tomar un café expreso a las 3 de la mañana.
Oye,
¿no?
pues espera, que te lo pregunto de otra manera. ¿Cuál es el cóctel que te gusta más preparar?
Hostia. A mí, yo soy me encanta mucho preparar el old fashion en directo y Dry Martinis en vaso mezclador. Me encanta hacer cócteles en vaso mezclador, me parece súper elegante. Y luego me gusta mucho escarciar también, a lo mejor en coger un Negroni y escarciarlo también me gusta. A la vez que una costelera japonesa chiquitita, hacer un daiquiri, un margarita bien fresquísimo, también me gusta mucho, la verdad. Pero sí decir que me decanto por un vaso mezclador, me parece algo muy elegante, muy chulo, con tu buena ropa bien elegante. Uh-huh. Me parece, sí.
Felipe Urbano, oye, ¿tú con cuál te quedas de cóctel?
Es que ya lo he dicho, yo soy fan de Margarita.
Ah, vale.
Me gusta mucho Sol 3 porque me gusta también la parte que dice Ángel de ahumada y esa coctelería. Pero yo, un buen margarita, que puede ser uno de los cócteles más fáciles que hay, pero no todo el mundo lo prepara bien, Lo digo por experiencia y yo, sí. no lo digo por mí, que yo soy un patata haciendo cócteles, soy muy malo, pero para mí un buen margarita con un buen tequila o un buen mezcal me parece un cóctel de locos. Y siendo tres ingredientes, pero dentro de esos tres ingredientes creo que debería estar esa persona que hay detrás, que te explique el tequila o el mezcal que te pone, o que te pregunte si quieres tequila o mezcal, y a partir de ahí, esa parte de coctelería, hostia, yo un buen margarita bien preparado, es que me parece, bueno, se me ha puesto los pelos de punta, me parece de locos. Para mí es mi cóctel favorito.
Bueno, claro, es que
bien
aquí
con su dilución, sí, total.
Aquí también entra, evidentemente, la persona, porque es que si no ya lo venderían hecho. O sea, no se trata de seguir una receta, mira, pon, como decías antes, dos partes, una parte, no sé qué, agita y sirve. Debe de haber algo más de magia, ¿no?
Sí, hay una mano, sí, pero ¿no? Ahí, sí, ¿verdad? La nota, el frío, también... Si la costela tiene tres hielos más que menos, si el hielo es un hielo de cubo gigante de este hiper durísimo de soinera, que si tienes un hielo adecuado. Y luego la mano, es que.
Claro.
Lo podemos comparar al café expreso, ¿no? Te pueden dar, mira, este café, pum, pum, toma, te lo hago, joder, está buenísimo. Ahora espérate, voy yo, el mismo casillo, la misma historia, y dices, joder, es que esto es más ácido, es más, no sé qué, más apretado.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que eso es el amor, ¿sabes? Yo creo que eso es ahí el la nota. Al final eso te lo da hacer muchos y litros y te lo da. De eso se trata, creo yo.
Me gusta oírlo porque me gusta que pongamos en valor también la faena o de la persona. Porque es que si no, estamos yendo a un mundo que casi vamos a ser pasajeros. Todavía necesitamos personas que sepan cómo hacerlo, qué escoger y qué no escoger y el momento, ¿no? De mezclarlo, yo qué sé. Mil historias. O sea, es poner en valor la persona. Y como bien decías tú al principio de la entrevista, que creo que es muy acertado, oye, preparar muchos y equivocarse en unos cuantos para aprender y que salgan mejor la próxima vez, ¿eh?
Total, hay que caerse, es que sin duda no queda otra.
Bueno, estamos hablando con Ángel Pérez, es murciano, pero ya hace años que está en Mallorca, lo encontráis si vais a Palma de Mallorca en el Brass Club. En Palma de Mallorca y oye, pediros un buen cóctel y dejaros asesorar, que yo creo que es la gracia, ya nos lo he dicho. O sea, tú vas allá y le puedes decir, mira, es que yo solo he probado estos cócteles, pero hoy quiero variar. Te hará dos preguntas y te la acertará seguro. Ya verás que sí. O sea que.
Y si no te damos opción a cambio, ¿no? te lo cambiamos, no te preocupes. Sí, sí, de verdad, es una cosa que tenemos puesta en nosotros.
¿Ah, sí?
De verdad, si no te gusta, sí, sí, sí. Me parece. Para nosotros que entre un cóctel, que se vaya a una mesa, en plan, ¡ay, qué guay, qué bien, todo bien, chicos! Vas y luego a recoger y resulta que está a medio...
Claro.
Algo ha pasado.
Algo ha fallado.
No nos gusta nada, no...
Vaya, vaya.
Y si no te convence, de verdad, por favor, te lo cambio. Hay gente que le da mucho apuro, ¿eh?
Sí, sí.
Que dice, no, yo todo bien, yo jamás diría que está todo mal, no sé qué, y en plan, joder...
O sea, pues está bien que lo digas, ¿eh? Está bien que lo digas porque yo soy uno, ¿eh? Que me sabe mal a veces, de igual ha tenido un mal día y le ha salido mal, pues bueno, tranquilo, no pasa nada, ¿no?
Claro, pero por eso yo creo que se trata al final de aprender un poco también a usar, ser correcto. Oye, esto no vale, esto no, al final.
No, claro.
O no sabes hacer, no puedes decir,
no, hombre.
Oye, mira, ¿crees que es que no me convence? Y siempre tener, cuando tú ves un tío que vas con, como es legal, entre comillas, de verdad, hazme otro que... Yo te pago este, pero de verdad es que no es lo que esperaba o no sé qué. Jo, creo que te lo estás poniendo bastante fácil. Mira, pues prefiero tirar una copa, que es una pena, ¿vale? Pero quiero un cliente feliz, ¿sabes?
Pues, oye, me encanta oírte. Todos fueran como
sin
tú,
duda.
La verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, y la gente educada también, por supuesto.
Sí,
es que, claro.
Que ahora siempre hay.
Claro, por eso te digo que hay para las dos bandas, ¿eh?
Sí. Aparte, nosotros somos muy afortunados por eso, sí, porque tenemos un cliente que valora un montón eso y que sobre todo que disfruta y es súper chulo.
Qué bien.
Es muy, muy...
Qué bien. Ángel, que ha sido un placer conocerte.
Igualmente,
vamos,
encantadísimo.
Ya me dejo anotada la dirección para, bueno, para conocernos en persona el día que aterrice
sí, por
ahí.
Lo que sea, te caes por aquí, eso, tienes aquí un lugar donde... Disfrutar de brebajes.
No lo tendré que hacer muy público, que si no, Felipe se me apunta también, ¿eh?
Bueno, sería agradable también verlo por aquí.
Felipe.
Bueno, pero es eso, ya iremos ya a la isla.
Ángel, un abrazo.
Y hecho, igual. Y si tengo que caer por allí para hacer lo que va,
bueno, pues también
hacemos algo allí, ¿eh? Eso
sí, sí, Ángel, a ver si nos vemos por la Condal.
Hacemos un día de rones y puros y chocolates, yo lo veo.
Venga, perfecto.
Ángel, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Fuerte,
enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Cuídate.
Gracias.
Cuídate,
igualmente, chao, un abrazo, chao, Felipe. Chao.
Doncs apa, Felipe, una altra que tenim a la nostra llista de visites, eh? És una llista increïble, sí, sí. La que tenim.
Aprofitarem per anar a Eivissa i sí, per anar a Mallorca.
Això.
Va, farem tot, ja, tot seguit.
Apa, Felip, cuida't, bona setmana.
Molt bé, cuida't. Adéu.
Doncs apa, que res, estem a punt d'arribar a 2:15, fem una pausa i de seguida la tertúlia dels polítics.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour, como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y, bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues. L'oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Rebaixes del periòdico. Subscriu-t'hi per 67. 20 euros a l'any, 70% de descompte. Només per rebaixes, només a El Periódico.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
6 lligues, 3 champions, 5 copes i una terrible nit que l'ha deixat fora de joc. Escolta Fuera de Juego, un podcast del periòdico sobre el cas Dani Alves. Ja disponible a la teva plataforma preferida. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida. Doncs apa, pujant la temperatura, com ja ens ha dit el meteoròleg, l'Armando Álvarez, a la que marxa la boira, el sol, doncs per nosaltres fa acte de presència i puja la temperatura. Ja ens ha avançat que les properes 2 setmanes hi ha una anomalia mai vista, un anticicló sobre la península Ibèrica amb una potència mai vista en els darrers 80 anys dels que es tenen dades, que el que farà, entre d'altres coses, és que puguem veure al mes de gener temperatures de 18, 19 o 20 graus. A tot arreu menys a 2 punts, i un d'ells és a la Plana de Lleida, perquè si tenim boira, doncs no. Nosaltres no ho notarem. Per tant, com deia abans, per recarregar de vitamina D haurem de fer una mica de quilòmetres o esperar a veure si algun d'aquests dies, igual que avui, al migdia, marxa la boira i ens pot tocar el sol a la cara, que ja sabeu que és sa, eh? És la manera també d'obtenir aquesta vitamina D, de la qual, quan vas a fer anàlisis, jo quan era petit això no ho havia sentit mai, però ara sí, tothom parla de la vitamina D i que tenim manca de vitamina D a les comarques de Lleida. Normal, massa boira, no? Vinga, tertúlia dels polítics directes cap a les dues de la tarda amb el Xavi Estrada d'Esquerra Republicana. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Xavi Estrada, perdoneu que li digui Xavi Estrada perquè és que ja fa... Et puc dir Xavi,
eh? I tant, Xavi, Xavi.
Perquè ja fa molts anys que ens coneixem i que ens escoltem aquí a la ràdio. I a la Rosa Jové de JunxPercat. Rosa, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. A més m'agrada veure el solet, sí.
Eh que sí?
Sí.
Però és curiós, això de la vitamina D, no sé si va per modes. Realment, jo m'ho ha explicat un metge i diu que realment és important, però no se'n parlava tant abans.
Mira, jo t'explico una cosa. Jo tinc un fill gran de 26 anys i quan va néixer els pediatres sempre te deien els que neixen, el meu fill és del 29 de desembre, de suplementar amb vitamines E. I donaven unes gotetes i a tots els nadons que neixen a Lleida, sobretot els que neixen en mesos d'hivern, te diuen que els primers mesos els hi donguis gotetes de vitamina D perquè és important. Jo només puc dir que ho fan des de fa 26 anys. Actualment no ho sé i abans tampoc no ho sé.
No, i a més, la vitamina D, com altres coses, afecta directament a l'estat d'ànim, no?
Sí.
La Rosa, que també no, és l'àmbit de la psicologia, doncs afecten realment a les persones. De fet, als països nòrdics doncs, hi ha molta incidència, per exemple, en el tema dels suïcidis, precisament per això, no? Per falta d'hores de sol.
I en els països nòrdics moltes vegades
existeix,
suplementen ja de per si amb l'alimentació, però si no, amb el que faci falta, la vitamina D. Igual que, per exemple, aquestos tan al nord que tenen aquests 6 mesos d'estiu i 6 mesos d'hivern, que a l'hivern no veu el sol quasi bé, doncs han de suplementar amb melatonina per continuar el ritme circadià i totes aquestes coses, sí?
La Laura Vergés del Comú, que fa tard, però que acaba d'avisar que està venint, però que se li ha complicat la història, del Partit Popular i de Vox ja ens van comunicar que avui no assistirien perquè estan assistint a l'acte central del Tour del Talent que s'està fent a la Llotja de Lleida. Bueno, és un acte que està presidit per la reina Letícia. Amb una setmana plena d'activitats pels joves i pel tema del talent. Això del talent, n'hi hauria molt que parlar si realment s'estan fent polítiques per retenir talent en aquest país. D'això no sé si amb vosaltres o amb una altra tertúlia en vam parlar i hi ha unes xifres que són dolentes, tirant a molt dolentes. Crec que en vam parlar aquí a la tertúlia dels polítics de la quantitat de gent formada que acaba marxant d'Espanya i de la quantitat de persones no formades que acaben entrant a Espanya, amb el qual crea un desequilibri poc a poc de manca de talent.
Evidentment, el talent marxa. El talent marxa i molts el que diuen és que he de marxar, és la frase que fan servir. No és que vulguin marxar perquè volen o perquè el talent digui calla, ara me'n vaig a treballar. No, han de marxar perquè aquí està poc valorat, molt mal pagat i si és que troben feina en molts casos. Què és el que va passar? Abans, a la pandèmia, ens van donar en compte amb la majoria d'infermeres que marxaven fora perquè aquí les condicions eren nefastes. Alguns vam trobar que infermeres n'hi havia ben poques i molt mal pagades. Bueno, pues, així estem. Evidentment, el talent marxa i no es fa res per retindre'l. Que es facin coses com la d'ara i li fiquin tur talento no vol dir que facin apostes perquè el talent no marxi. Donen uns premis per poder dir que se fomenta la investigació, però jo penso que és per cobrir l'expedient una mica.
Bueno, fent referència precisament a aquest tour talent, intentaré ser clar, no? Jo crec que els aconteixements de Pa i Circ, que a mi m'agrada molt més el futbol, i aquests aconteixements doncs, que d'alguna manera, si em permeteu l'anglicisme, no? De Bourbon washing, en el sentit doncs, de netejar aquesta imatge de la reialesa, doncs, fent actuacions d'aquest tipus de talent, amb això no retenim el talent a la ciutat. Per retenir el talent a la ciutat es tracta doncs, de fer aquestes polítiques en molts eixos, tant en l'educació com en la sanitat, com a nivell de teixit empresarial, perquè precisament aquelles persones que es desenvolupin es puguin quedar a casa nostra i fer de la nostra ciutat doncs, una referència real i objectiva per a totes aquelles persones. És més, que captar també empreses de fora perquè es puguin instal·lar aquí, no? I en aquest sentit, ja et dic, jo crec que això és el més important. I aquestes imatges o aquests actes que serveixen doncs, per netejar o per intentar netejar els despropòsits i una imatge que ve molt danyada històricament, doncs jo crec que ens sobra, i més a la ciutat de Lleida.
Mm-hmm. Sí. Bueno, ara m'informen que la Carme Valls tampoc arriba, perquè també està a l'acte, i creien que acabaven abans i que podria arribar, però que tampoc arribarà. Per tant, disculpem al PSC, al Partit Popular i a Vox. El tema de talent, jo crec que és una cosa que en podem parlar en una tertúlia d'àmbit local, i en podem parlar, evidentment, i alguna cosa es pot fer, però jo crec que aquí és un tema que s'ha de tractar des de molt més amunt, des de molt més amunt.
Home, evidentment, per fer polítiques, per retindre el talent, com bé ha dit el Xavi, doncs fa falta que hi hagi des del teixit empresarial, des del teixit educatiu, des del teixit laboral, és a dir, se necessiten moltes coses, no és només que es pugui incidir en una cosa, i per això ha de vindre de molt amunt.
I tan difícil és posar-se d'acord?
Jo penso que no ha de ser tan difícil, ho penso, que no ha de ser tan difícil, el que passa és que a vegades no hi ha molta voluntat. Vull dir,
això ja em quadra més, també.
Bueno, no. I si em permets, Rosa, també depèn, o sigui, és a dir, de la idea que tingui el govern per tirar endavant segons quins projectes. Ens trobem amb molta deslocalització de les empreses, que passa en primer lloc per intentar que no hagin aquests tràmits burocràtics farragosos, sí. Ja no només pel ciutadà, sinó per l'empresa que es vol establir a la nostra ciutat, i que això faci precisament el que comentàvem abans, no? de que els joves i les joves, en lloc de tindre que marxar a fora, es puguin quedar aquí. Sí. Jo crec que aquesta és la gran què. Parlem de Torreblanca, i que no hagin d'extralimitar-se i anar-se'n a Aragó o vés a saber on.
Mm-hmm. Però és el que dèiem, això implica molts actors. Sí, Torreblanca sí, seria una gran forma de que tant tècnics qualificats i universitaris treballessin, com donar feina a molta gent que potser no té qualificació. Seria brutal, però
sí,
si ho tenim parat...
Correcte, invertir en infraestructures, si
clar,
està clar.
Clar, clar, hi ha moltes maneres de fer-ho. El problema és que es vulgui
clar.
Fer.
Ara que parlàvem del tema, bueno, d'aquest tema, avui llegia que el conveni de salut entre Aragó i Catalunya fa 4 anys que està caducat. Jo deia que quan es signa un conveni, se signa amb una durada. Per tant, el dia que el signes saps quan s'acabarà, i per tant, escolta, amb una mica de previsió, si creus que ha de suposar moltes reunions tornar-lo a renovar un any abans, comences a treballar-hi, perquè just quan caduqui puguis ja activar-ne un altre. Bueno, això no es va fer, perquè això de la previsió es veu que no es deu de portar. Després va venir la pandèmia, perquè clar, estem parlant de fa 4 anys, la pandèmia farà ara al març 4 anys, i total que no s'ha fet res, no? Em xoquen dues coses d'aquesta notícia. Una, que hi hagi tan poca previsió, és a dir, un conveni, insisteixo, quan el signes saps quan caduca, per tant, hi pots començar a treballar, si vols. I després l'altra, que Salut diu que estan tranquils perquè pràcticament no reben cap mena de queixa del sistema sanitari català a la zona limítrof entre Catalunya i Aragó, en el qual incloem l'Arnau de Vilanova de Lleida. I jo crec que si ens n'anem a la porta d'entrada i anem preguntant a la gent que entra i que surt, en trobarem unes quantes de queixes cada dia. Per desgràcia, cada dia. Per tant, m'ha sobtat molt que Salut digui que pràcticament no rebem cap queixa. Escolta, tot va bé. No va tot bé al món sanitari, i molt menys al públic.
Però jo penso que les queixes són igual d'allà que d'aquí. Però a part tenim un altre problema. És a dir, tot el que seria la part de l'Aragó que toque a la província de Lleida, tenim la part del sud, Arnau de Vilanova, vale? Mm-hmm. Que agafa gent de la franja, que es ve a visitar aquí, Fraga, té a 27 quilòmetres a l'Arnau de Vilanova, i a 100 i pico té Osca, amb la qual vindran aquí. Però després hi ha la gent del Pallars Sobirà que toquen a l'Aragó, que van al cap a l'Aragó. Uh-huh. Vale? Llavors, si ho talles, aquí
no,
ve,
jo no dic,
perquè
jo,
ens quedem...
Jo dic que clar, com no s'ha activat un nou conveni, és a dir...
Bueno, perquè se'ls ha passat segurament, vull dir, són coses que ho deixem estar tal com està, perquè, claro, fer un conveni, perdona, Xavi, si t'he tallat, fer un conveni també vol dir dotar d'una economia, és a dir...
Ah, un pressupost.
Claro, un pressupost que s'ha d'ampliar, bueno, s'ha de fer bé un conveni, i jo suposo que és allò de mirar que dia passa anys empeny, no? Vull dir... Mm-hmm.
Jo anava ja una mica el que estava apuntant a la Rosa, entenc que més enllà del conveni, que evidentment és important, important que quan un conveni arribi al seu límit, no de validesa, doncs evidentment es renovin o s'implementin, això està clar, però per altra banda jo crec que el més important és que segueixi donant doncs aquest servei a l'usuari, no? al malalt,
sí,
o al que necessita, que per suposat...
Això segueix funcionant igual.
Correcte, que per mi és el més important perquè és el més efectiu, perquè és el que toca realment doncs, a la persona que ho està patint i a la família que l'envolta. Però precisament parlant doncs, de dotació sanitària, hi ha un tema d'inversió amb diners molt important, i tot i que vinguin gent doncs, de la part limítrof o fins i tot d'Aragó... Uh-huh. Doncs,
no, si és anecdòtic d'on venen la gent al final.
Sí, correcte, correcte.
Es tracta de donar pressupost.
Correcte, clar. Però aquí també és molt important tota aquesta dotació econòmica que es fa, no?, que reverteix de cara de l'Estat de cara a Catalunya. I amb això està bé, perquè és l'única manera que les infraestructures et permeten doncs, ampliar-les i dotar un millor servei a tots els ciutadans. Clar, no és el mateix atendre a 140.000, no?, lleidatans, doncs que això es pugui multiplicar per dos, perquè estem parlant de que multipliquem per dos molts serveis, molt personal en el món de la salut.
A mi el que em preocupa és que em dona la sensació que el pressupost de salut està invariable des de fa molts anys i les necessitats cada vegada són més altes.
Clar, i cada vegada hi ha més gent que s'ha d'atendre.
Ja, però és que parlem de salut, no parlem de netejar els carrers, que també és important, parlem de salut.
Però ha sigut una reivindicació històrica, no?, del que venim demanant a l'Estat en moltes matèries, no només en l'àmbit de la salut, que reverteixi a part de competències que vagin acompanyat per finançament, que és el que permet, lligat amb el tema del talent que comentàvem abans, el que permet invertir, el que permet pensar doncs, en un model de ciutat que ens permeti avançar i créixer.
Uh-huh. Ja que abans hem tret el tema de la... o l'hem tocat de sense voler, el tema de la salut mental, el tema dels suïcidis, el tema de... Bueno, de la salut mental, sí, en definitiva. Hi ha una altra dada que he conegut avui que ens parla de la quantitat de persones que viuen soles.
50.000.
Sí, que no té per què estar lligat amb temes mentals, no. Però entenc que viure sol, si és una decisió totalment personal, doncs, escolta, en van. I quan la vulguis canviar, intenta canviar-la. Però d'aquestes 50.000 persones, lleidatanes i lleidatans, que viuen sols, hi ha un tant per cent alt, que no el tinc, però hi ha un tant per cent alt que és soledat no volguda, que es diu.
Aquest és el problema.
I aquesta jo crec que al final sí que acaba afectant també a la salut mental.
I tant, estarem d'acord, jo crec que... Ara m'avanço
les
jo, però...
Les persones som socials, al final.
Aquí està. Jo crec que la Rosa i jo estem totalment d'acord. El cervell humà és empatitzar amb l'altra persona. Llavors necessitem d'afecte en molts sentits. L'exemple de tot plegat és quan neix un nen o una nena. El primer contacte és amb la mare i gràcies a aquí acaba evolucionant en molts sentits, amb la parla, amb la psicomotricitat, amb l'aspecte afectiu, amb l'aspecte de l'estima. Uh-huh. Llavors... A mi m'ha sorprès, m'ha copsat negativament la xifra, perquè 50.000 persones són moltes persones. I, clar,
parlem de la província, però és igual.
Sí, correcte, però és igual, és molta gent. Llavors, ens trobem amb gent que està patint, perquè hi ha moltes coses a la vida quotidiana, al nostre dia a dia, tots tenim problemes i necessitem explicar-los, necessitem tindre algú al costat que ens entengui, que ens estimi i que puguem estimar i que puguem compartir. Però al mateix temps, a mi m'agrada tindre aquesta visió optimista d'intentar buscar solucions a les problemàtiques que ens trobem, no? I estic convençut de que hi poden haver maneres que es puguin d'alguna manera brindar a aquestes persones que es troben soles la possibilitat de compartir, no sé, ara mateix aquí sobre la taula, no?, o amb voluntaris o amb entitats que estarien, per suposat, disposades doncs, a brindar aquest temps.
Sí. És molt important reconectar... Som sers socials.
Sí, és que ho som. Vull dir, que al final allò... Abans, sí que és veritat persones, que hi ha moments, i sobretot les persones que esteu, per exemple, exposades públicament, que us reuniu constantment, arriba un punt al dia que dius, escolta, vull estar sol o sola a casa i que no parli ningú.
Això s'entén, és volguda.
Però això no és el que parlem. Clar. És a dir, però clar, cada dia, estic d'acord que la persona al final és un ésser humà social, necessitem el contacte.
Sí, i no és el mateix, per exemple, en pobles petits, que aquesta persona, perquè normalment són persones grans, aquesta persona pot ficar-se al balcó i passa fulano i la saluda i tal, que en una gran ciutat. Tenim un gran problema i, evidentment, que genere problemes a nivell psicològic. De fet, una de les coses que ens van preguntar els psicòlegs i que es van mirar era a la pandèmia com podria influir el confinament, perquè moltes persones, tot i que estiguin amb la parella o pares i fills o el que sigui, el fet d'estar reduïts amb un nucli molt reduït i tancat afecta. Llavors, amb la gent gran, evidentment, i molt més, tenen menys estratègies.
De fet, sense anar més enllà, però l'Organització Mundial de la Salut ja preveu que la malaltia del futur és la depressió, més enllà de l'obesitat, i potser malalties que no, evolutivament teníem com a més assumides, però evidentment l'aspecte de salut mental és molt important. Sobretot per intentar ser proactius i no estigmatitzar aquests col·lectius, no? Intentar treure aquestes etiquetes i entendre que tothom pot passar, tothom pot recaure en una situació d'aquest tipus,
i el que
hem de fer és doncs, aquestes polítiques que serveixin per prevenir.
Déu-n'hi-do. Jo la xifra reconec que m'ha deixat una mica a dir que hòstia, això sí.
Però, a veure,
és molt alta.
Abans, jo ho veig per jo i el meu home, no? Érem part d'una família numerosa. I són 5 germans, nosaltres 4. Llavors, i tots hem acabat vivint al voltant dels pares. Meus pares vivien a Lleida i tots els 4 germans vivim a Lleida. ¿Vale? Bueno, què passa ara? Molts pares tenen un sol fill. Aquest fill, ni que sigui per lo del talent, se'n va a viure per Nambuco, que dic jo, i aquell pare o aquella mare, quan se quedarà gran, es queda gran i sol. No perquè el seu fill l'hagi abandonat, és que el seu fill s'ha muntat la vida allà, té la dona d'allà i els fills d'allà, i aquí no pensa tornar. No vol dir que no la vingui a veure per Nadal, no vol dir que aquesta senyora o aquest senyor que viu sol o aquesta persona gran que viu sola no tingui família o no se l'estimi. És que a vegades no la tenen aquí.
És veritat, això.
Sí, clar.
Fixa't com al final hem començat a parlar de certs temes
del talent,
i com es va lligant tot.
Clar, és que si els fills marxen, que dic jo, les persones grans se'n ressenteixen, les persones grans deleixen perquè vingui a veure'ls els fills, els nets, per estar en família.
Però una cosa és que vagi a Barcelona, que dius,
ja vindrà.
Cop de tren, que després també les visites cada vegada s'espaien més. I l'altra és canviar de continent, per exemple.
Sí.
Clar, bueno, i les situacions. Ara probablement encara pensem en aquest, amb la tipologia de família, no? de tota la vida.
Sí, tota la vida.
I actualment hi ha moltes famílies monoparentals, amb la qual cosa, clar, la greujant encara és més gran, perquè en el moment que es desarrela doncs, el fill i la filla perquè va estudiar o va treballar fora...
Aquest cas és una persona potencialment que s'acaba de quedar sols.
Exactament. El pare i la mare s'acaben quedant sols i no tenen per què ser grans. És a dir, ja parlem d'adults.
Sí.
I és refer i reinventar una miqueteta la vida.
Escolteu, com que avui és una tertúlia atípica, si em permet la Rosa, m'agradaria parlar amb el Xavi d'un tema no polític. Afortunadament.
T'ho permeto tot,
tira. Afortunadament, encara que estem a la tertúlia de polítics. Perquè properament fareu la presentació d'un llibre, l'1 de febrer, de fet, a 6:45 de la tarda, a la sala Alfred Perenya de Lleida, al costat de l'IEI, per entendre'ns, a l'Eix Comercial. És una publicació que porta per títol Futbol, regles del joc, i que està dins del projecte Àrbitres Genuïne.
Correcte. Bueno, deixem fer la broma de que avui a la tertúlia estem els partits independentistes, no podem entrar al joc del...
No, me n'he adonat, exceptuant la Laura...
Amb la qual cosa ja he vist que nosaltres no et fallem, que no, sempre no. Estem aquí cada
setmana.
Que no ha arribat, la Laura Vergés sí que em diu, escolta, no arribo,
bueno.
Ve de lluny avui i no arriba. La resta de partits ja han avisat, vull dir que ja és això, però sí.
No, i pel que em fa referència, i bé, el que no m'agradaria és tampoc fer...
Perquè spoiler, fa molts anys que està vinculat amb aquest tipus de projectes.
Sí, el que està clar és que, el que comentem abans, no? Que independentment de l'àmbit en el que estàs, jo crec que hem de tindre aquesta mirada àmplia i de ser el més transversals possibles, no? Llavors jo crec que tots els col·lectius, si creiem en aquesta inclusivitat real, doncs han de tindre oportunitats a la vida. I en el cas que a mi m'ocupa, perquè afortunadament doncs, m'ha ocupat molts anys doncs, en la meva tasca professional, el fet doncs, que tothom tingui aquesta oportunitat de practicar esport i d'aprendre i de ser un més i d'intentar veure quines són les seves capacitats, doncs jo crec que és fascinant. Sobretot perquè moltes vegades aquesta etiqueta de discapacitat, dic, ostres, jo penso que discapacitats ho som una mica tots, perquè jo, per exemple, he de dir que m'agradaria tocar un instrument i sóc un negat, per tant, em sento un discapacitat i et puc assegurar que hi ha nois i noies amb síndrome de Down que toquen molt bé un instrument, no? Llavors, clar, fer aquestes, no, aquests estereotips, jo crec que és molt perillós, perquè al final doncs, acabem discriminant doncs, gent que té molt, molt potencial, no? Però bé, fent referència al que tu comentes, exactament el dia 1 de febrer a 6:45 de la tarda, doncs a la sala Fred Perenya, d'aquí de Lleida, fem aquesta presentació, que vol presentar doncs, una publicació, que fem una adaptació de les regles, en aquest cas del futbol, a molts col·lectius, no només als nois i noies amb discapacitat, sinó al col·lectiu de gent gran, al col·lectiu de nouvinguts, al col·lectiu d'estudiants que per motiu A, B o C doncs, acaben recaient a la ciutat de Lleida, i també és una manera doncs, de facilitar aquest coneixement, per les noves generacions de nois i noies, no? que s'acabin integrant i tinguem adults doncs, que respectin el joc, que respectin l'àrbitre.
Eh? Ah, això sí, però vull dir, aquest llibre de Futbol, regles del joc, és les regles del futbol o va més enllà?
De moment són les regles del futbol. Hem començat amb un esport...
Però això ens el podrem llegir tots, eh? Fins i tot els que diem que ja entenem de futbol, eh?
Sí, sí.
Que a vegades no les tenim gaire clares.
A mi si m'expliquen exactament el que és un fora de joc, que m'ho han explicat moltes vegades i encara no ho entenc ara, doncs igual me'l compro, eh?
No, i et diria, la majoria de futbolistes de la base, que n'hi ha una barbaritat, em sembla que parlàvem de 12.000 o 14.000 només a la província de Lleida, per desgràcia, t'ho dic per experiència. Jo en tinc dos que van començar a jugar amb 5 anys i estem a cadets. ¿Vale? Porto 11 anys amb això. A cap club de Lleida, i n'he passat per 3 ja, se'ls ha ensenyat les regles de futbol. És curiós, eh? Estem fent futbol 11 anys i a cap lloc se'ls ha ensenyat les regles del futbol. És a dir, es donen per fet i ja està. I després protestem coses que potser són absurdes o etcètera, no? I els pares, i els pares ja no diguem.
Exactament. Clar. Aquesta és una mica la finalitat. És a dir, el que s'ha fet d'aquest text és reduir-lo fins a mínims. És a dir, que sigui molt, molt fàcil d'entendre. De fet, doncs, tenim s'avalat per lectura fàcil, amb la qual cosa ja no només pel propi contingut de les paraules, sinó a l'hora, no, de visibilitzar el manual, no, amb més espais, amb un lèxic molt més accessible per tothom, és a dir, que faciliti, perquè al final el facilitar també fa doncs que la gent això prengui una mica el interès. I evidentment la segona fase és la que comentes molt bé, Ricard, no? De dir que això permeti també doncs, que respectem doncs, uns als altres la feina que acabem fent.
Això està clar. És que el tema del futbol, amb el Xavi avui també en podíem parlar.
Està molt de moda. Avui.
No, el futbol, el tema àrbitre.
Sí.
També és la persona indicada.
Em dona la sensació que el VAR al final us ha complicat més la vida que no pas facilitar-la. En moltes ocasions, no en totes, però en moltes ocasions sí, eh?
Jo crec...
T'ho dic en primera persona perquè et considero un àrbitre,
sí,
encara.
Sí. Bueno, et diuen que el que ha sigut àrbitre ho serà sempre,
per això,
no?
Ho dic.
Perquè el que passa que intento resumir tot el que em dius, ho intentaré resumir molt breument, perquè no és fàcil, de fer aquest resum.
Tu has estat, a la sala
sí,
VAR.
Jo he estat al camp.
Has estat al camp amb sent àrbitre, amb VAR, per tant ho has provat tot.
Sí, sé el que se sent i sé el que pot sentir l'àrbitre que estava aquest cap de setmana al Bernabéu, no? O l'àrbitre de VAR amb les decisions que va prendre.
O en un altre camp, perquè cada cap de setmana tenim moguda amb això.
Correcte. Llavors, jo penso que és una eina molt bona, la tecnologia ha vingut per ajudar. Probablement pel que comentàvem abans també, que com tothom ens queixem, i sembla que això és igual a l'àmbit, però la qüestió és queixar-se d'alguna cosa, doncs teòricament havia de venir per resoldre moltes situacions. Ara bé, a mi em costa molt entendre que persones que no han estat utilitzant el VAR ni al camp ni al terreny de joc acabin marcant segons quines directrius. Me costa molt entendre-ho. És com que em diguessin de portar un cotxe només llegint un llibre, sense haver fet la pràctica. Jo penso que això és surrealista. Llavors, partint d'aquí, jo crec que, ostres, amb els anys que porta el VAR utilitzant-se doncs, la Lliga, que ja són 5, s'ha avançat molt poc en aquest sentit.
Val. Estic d'acord amb això que deies i sí, ho extrapolaria a regidors i regidores, consellers i conselleres. És a dir, al final, potser regidors no tant perquè a l'àmbit local és diferent, però consellers o ministres, escolta, el ministre de Sanitat vull que sigui o un doctor o una doctora o un infermer o una infermera. I
o
ja
algú
està.
Que en sàpigui del clar, tema, no és això, eh? Vull
dir, és que és tan evident com això. El que porta Hisenda i Economia, o sigui, que sigui un economista.
És important tindre coneixement d'allò que estàs parlant. En principi, sí, perquè jo em sento, tot i ser regidor, no deixo de ser ciutadà i clar, em veig amb la responsabilitat de quan parles saber de què estàs parlant. I si més no, acceptar que no ho saps. Perquè...
Però vull dir que tens l'experiència com a ciutadana o com a ciutadà i, a més de la teva professió.
Així ens va anar a la pandèmia, que teníem un cap de sanitat a l'Illa, que és filòleg, que molt bé que sigui filòleg, però sí, què però... hi fas a sanitat?
Correcte.
I així no es fa, claro.
Per això ho dic, que no sé, a l'hora de nombrar, avui també hi ha hagut relleu de carteres a la Generalitat, un parell, per cert, ja ha dit el president que fins al final és el desembre, no? Ja eleccions?
Bueno, seran pràcticament, no estan anunciades, però serà probablement principis.
Principis de desembre.
Van ser el febrer.
Van ser el febrer, perdó.
Van ser el febrer l'altra vegada. Van ser el febrer.
Rosa Jove i Xavi Estrada, escolta, gràcies per haver vingut avui i que tingueu bona setmana.
Gràcies
igualment.
Bueno, avui hem fet una tertúlia dels polítics atípica, però jo crec que també és maca aquest tipus de tertúlies, també acabes parlant d'altres temes que habitualment segurament no tocaries. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, demà hi tornem, puntuals a les 12:20 des de Lleida.